Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
A la llibreria m'han venut una joia viva. Té forma de llibre, batega i brilla. Fa dies que m'acompanya i m'abraça. La joia l'ha escrit un autor que és historiador. Se'n va anar a una universitat prestigiosa, Stanford, als Estats Units, per resseguir la vida d'un polític. Caixes plenes de documents. El silenci de les biblioteques. Els pensaments que brollen i ballen. La brisa fresca de travessar el campus en bicicleta. La joia és la tendresa, l'amor, el desamor, els gestos, els encerts, les dificultats vitals, errors potser, la política, la decepció, els sentiments que manden per fer-se espai, el fill, gràcies Gabriel, la mare, el present recorda la mare, el pare una mica, els germans poc, la família dispersa però unida en el compromís. Els amics són el refugi i els llibres sempre. Nostàlgia del futur, un dolor que acompanya una vida serpentejant. L'oda era la llibertat. L'optimisme és un desafiament i una radicalitat. S'ho val pensar que les coses poden ser diferents. Tot el que el cor s'estima és la joia. Regaleu-la, saboreu-la íntimament, perquè en ella, en aquest cor que estima, ens hi trobem. Agustí Colomines, bravo per tenir la generositat i la grandesa d'haver escrit Tot el que el cor s'estima, que trobareu publicat a Lleonard Montaner. I benvingut al divan.
Moltes gràcies.
Tot el que el cor s'estima. Agustí, com és la veu de la mare?
És una veu greu, és una veu forta, és una veu realment amorosa.
Amorosa. I la sents cada dia?
La sento cada dia, sí.
I què et diu la veu?
Doncs em dona consells, és veritat. Em dona consells, o jo pregunto, més que em doni consells directament, més aviat jo sóc el que pregunta.
Pregunta si això és adequat, si no...
Si avui tinc un problema o tinc un compromís o alguna cosa que consideri important, doncs és la manera que tinc de reconfortar-me. Cadascú té
les seves
maneres. Jo tinc aquesta, que és parlar diàriament amb la meva mare.
I allò de que et podria perseguir amb una escombra, jo no m'ho crec, ho he vist escrit, però no m'ho crec que la mare aquí amb l'escombra et podria anar al darrere dient: Agustí, fill meu, què fas?
I tant, i tant. Ja t'ho vull ben assegurar, que la meva mare era d'aquesta mena de mares, diguem-ne, no? Perquè era una senyora que havia estat criada en un món dur i considerava que si t'havia de ventar un clatallot, te'l ventava.
Aquest llibre que has fet és una meravella. T'has inventat un model, un format, una barreja, no? Aquesta associació d'idees que hi ha d'un pensament del passat a un desig del futur, a una referència viscuda, a una altra intel·lectual, a una política, i tot té sentit, com la mateixa vida té sentit, malgrat que els pensaments es barregen. És molt difícil de fer això, i és, de debò penso, una obra d'art.
Moltes gràcies, primer, però em va sortir una mica... Era difícil parlar d'això, no? Era molt difícil perquè, d'entrada, em va venir, per dir-ho així, la inspiració per al context en el qual estava, no? Feia molts anys que no tenia capacitat d'estar sol, pensar sol, sense interferències, no? I vaig rebre molts impactes exteriors que em van començar, doncs, abocar moltes coses, a pensar per moltes coses del passat, del present, del que encara sóc capaç de desitjar malgrat l'edat que tinc, no?
Exacte. Ara, fins que no s'arriba als 95, no es pot presumir d'edat. Te'n queden més de 30, eh? Ho sento, eh, jove?
Ja.
Ho sento molt, eh?
Ja.
Però és també un llegat, aquest llibre?
M'ha acabat sortint una mica així, és veritat. Potser no el vaig pensar d'aquesta manera, però ha acabat sent una mica així.
Agustí Colomines ens ha triat aquestes variacions Goldberg de Bach interpretades per Glenn Gould el 1955 exactament. I per què has començat o ens has volgut triar aquesta peça tan, tan especial i que forma part també de la cadència, el ritme d'alguns moments de la teva vida?
L'he triat perquè un dia vaig llegir que deia Pau Casals que un no es podia llevar si no escoltava Bach. Uh-huh. I a partir d'aquí vaig imitar-lo, per dir. Jo no sé tocar un instrument, però m'hauria agradat. Però el vaig imitar, no? I em sembla d'una gravetat, d'una intensitat, no? Si te n'adones d'una força i cada nota té un color, doncs més intens que l'altre, i a mi això em captiva.
Sempre que puc segueixo un dels preceptes que s'autoimposava Casals. Escoltar Bach a primera hora del matí, abans de començar a fer res. Explica George Allman, editor de la revista francesa Frontureur i membre del partit esquerrà Rassemblement Démocratique Révolutionnaire, que Casals va donar-li aquest consell l'any 1953, assegut al petit menjador de casa seva a Prada. Si vol mantenir-se jove, escolti i toqui Bach. I és que certament Bach és la serenor, la majestuositat pròpia dels alemanys, però també és la llibertat que ens permet meditar sobre el destí de la humanitat. És el cant i la dansa del poble, o almenys així és com Casals llegia musicalment Bach.
@eldivancopulo
I de Casals en dius també que en parles més, que no l'hem sabut acabar d'utilitzar, no?, com a símbol?
Jo crec que no. És a dir, l'utilitzem més com a diguéssim, música funerària, perquè ara surt aquesta peça que s'està escoltant, doncs
sí.
L'utilitza el cant dels ocells, l'utilitzen fins i tot el cant del Barça quan han d'homenatjar algú que s'ha mort, que no pas com a personatge important que era, no? Perquè Casals és una persona molt important per la història de Catalunya, no només per la importància que té com a intèrprete, sinó perquè va introduir la música entre les classes populars i treballadores de Catalunya.
D'aquesta manera en parles al llibre, de la cultura entesa de manera que pugui arribar a tothom i no pas només a una elit, eh?
Exacte.
Per què la reivindiques, aquesta posició, també?
Perquè és l'antiliceu, per entendre'ns, no? En el sentit de que aproxima la música a tota aquella gent que no es podria permetre una entrada al liceu, per entendre'ns, eh? Uh-huh. I per això crea, no?, aquest Orfeo popular que doncs fa que la gent s'eduqui no només en la cultura musical, sinó en la cultura del companyerisme musical, que no és exactament el mateix.
Llegia, a propòsit, mira, d'estar llegint el teu llibre, no?, i preparant avui el divan, que l'himne que aquell any, el 71, a les Nacions Unides estrena, pràcticament no el trobem, aquell himne.
No,
Que si, diríem, des de Franco s'hagués tramat alguna fórmula per fer-lo desaparèixer.
Oh, esclar, entre altres coses, perquè Casals mai va amagar de la seva condició d'antifranquista, de... No,
de lluitador per la democràcia, de que no tornava al país.
Exacte, no? I va deixar de tocar durant molts anys, precisament, per aquesta raó. No? I sí, la veritat és que li van encarregar un himne que crec que no coneix ningú.
Agustí Colomines, avui al divan.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Podcast a Catalunya Ràdio. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always.
Ara la vida passa per la nineta dels ulls de l'Agustí Colomines. On era, mare, Agustí? Que l'he vista! Això és com una pel·li. Què?
Què? Doncs això m'aboca, és veritat, a la primera nòvia que vaig tenir.
Mm.
Perquè és la persona que em va fer escoltar per primera vegada aquesta cançó, no? Recordo bastant l'escena, no?, que era el menjador de casa seva quan hi havia els seus pares, i tinc un record molt agradable d'aquell moment. Watching from his lonely wooden tower, and when he knew for certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone.
Aquest llibre, Tot el que el cor estima, et marca el punt des d'on escrius, que és justament l'amor com despullat de tot i, per tant, vulnerable.
Sí, sí. Descobreixo una mica, diguéssim, els flancs, per dir-ho així, no? Però he volgut fer un llibre en el qual, primera, exposar quins són els meus grans amors, que són culturals, però també de persones, de llocs, no? I després m'he acabat adonant que és una gran elegia a totes les dones que he estimat. En el fons, no hi surten esmentades, però... perquè és un... relligint-lo, m'he adonat que parlo de les dones tal com les he considerat tota la vida, no? Que com a persones humanes capaces de fer-te descobrir la tendresa. Heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
M'acullo de nou a un llibre de Nefa Kureishi, Res de res, i a la vegada que afirmo també m'interrogo com es fa per trobar el punt exacte en què s'ha de mantenir una relació. Sé que l'amor és un joc brut, afirma en Waldo, el decrèpit actor protagonista de la novel·la, que està prostrat en una cadira de rodes. Has d'atacar-te les mans. Si et mantens a distància, no passa res interessant. A més, has de trobar la distància adequada entre les persones. Si estan massa a prop, t'aixafen. I si estan massa lluny, t'abandonen. Noia de porcelana buscava una ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu.
és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de roses, aire innocent.
I ens ensenyes moltes vegades com la mare que en recordes la veu cada dia i parles i et diu coses. La mort de la mare quan eres una criatura és com un element clau, no? Diríem, de la teva vida, de la teva existència, de com l'has pensada i viscuda després.
Sí, jo sempre ho resumeixo dient que jo en aquell moment vaig passar la gran por. Després no he tingut mai més cap altre fenomen m'ha generat tanta por com aquell moment. O sigui, per mi, la mort de la meva mare va ser un impacte. Clar que és veritat que tenia 14 anys, era una criatura, no? Encara que no m'ho cregués, però de fet ho era. I sí, em vaig sentir molt sol, em vaig sentir abandonat, em vaig sentir, doncs com dic, alguna vegada com un fill únic.
La família es va desmembrar, la mort era inesperada, la mort era inimaginada, la mort mai ha de ser, però en aquell moment encara menys i en aquelles circumstàncies havia de ser.
No, evidentment, perquè era una dona jove encara, no? Tenia 54 anys, per tant era una dona jove, però va passar. I aleshores això va tenir un impacte molt gran en la meva família. Perquè, com sempre passa en les famílies tradicionals, doncs, era l'eix sobre el qual giravoltàvem tots. Érem quatre germans, tots homes, més un pare tradicional, a més no poder, no? I esclar, allò es va desmoronar totalment.
Però ara t'ha escrit un germà a propòsit del llibre.
Sí, va ser una qüestió inesperada, per dir-ho així, no? Perquè feia temps, diguem-ne, que no mantenia una relació amb ell i, de fet, va ser tot un cúmul de casualitats, per dir-ho així. Potser ho hauria fet igual, però me'l vaig trobar pel carrer, jo anant en bicicleta, ell en cotxe, va parar, em va dir que havia comprat el llibre, que potser no aniria a la presentació, no sé què, va estar molt loquaç, cosa que normalment no és, però... I em va enviar una carta manuscrita, que és inaudit, perquè això ja no ho fa ningú.
Segell, sobre...
No, va fer una cosa mixta. És a dir, la va escriure manuscrita, sí? La va escanejar i me la va enviar per correu electrònic.
El que la va voler enviar de realment manuscrita, no?
Exacte, sí, sí. I la veritat és que era una carta molt, molt tendra, una carta molt, molt sincera.
Te'n vas anar de casa a poc de la mort de la teva mare, no? Mm. I van, hi ha com dos espais, no? Sempre penso, no? En totes les teves inquietuds polítiques de lluita per la llibertat, de la lluita contra el franquisme, i com si t'anessin al darrere aquests accidents que durant una estona llarga t'impedeixen caminar, però que tornes a aixecar, tornes a fer la recuperació, i davant de la incredulitat dels teus amics amb qui tinc l'honor de comptar-me, al cap dels anys tornes a caminar i la mar de bé, no? I a més presumidament allò, el cos ben recte, que no es noti gens.
Exacte. Malgrat totes les ferides de guerra, per entendre'ns,
sí.
No? Ho he intentat, no? Primer perquè no m'agrada gaire demostrar decrepitud, no? No m'ha agradat mai la decrepitud. No m'agrada. És a dir, pots tenir arrugues, pots tenir tot el que tu vulguis, no? Pots fer gran, evidentment, pots ser coix, com és el meu cas, no? Etcètera. Però no fa falta abonar-s'hi. Per tant, més val tenir una actitud sempre positiva en aquest aspecte, no? Per tant, la meva filosofia sí ha estat una mica aquesta, no? Malgrat les trompades, no? Els accidents aquests i tot això, les mil cirurgies que he passat i tot això, la veritat és que per mi era important, doncs, quan he anat amb cadira de rodes, deixar d'anar.
Amb cadira de rodes, poder passar les crosses.
I poder tornar a caminar, com faig ara, que doncs, fins i tot vaig en bicicleta per Barcelona, per tant, diguem-ne...
Millor que anar amb moto, sí, eh? Avui estic anant amb moto, sí, això sí, eh?
No, però no creguis, també et poden enganxar.
Bueno, home, però la velocitat del cop, saps?
Serà diferent.
Que la conversa fa 30 anys que l'anem tenint, eh?
Exacte.
T'imagino de ben jove, de ben adolescent, amb un hospital i amb un llit, amb una cama amunt.
Sí.
I què pensaves, llavors, que havia de ser la vida?
Bé... Què pensava que havia de ser la vida? Pues, en aquell moment no sé si pensava molt, o en tot cas tenia moltes il·lusions. Sempre m'ha agradat veure món. És a dir, una de les coses que sempre m'ha agradat és veure món. I en un lloc on ara ja sé que és el que em diràs, però ho dic, eh? Un dels llocs on m'ho passo millor és als aeroports. Ara ja no, perquè t'ho posen tot tan complicat que ja no m'ho passo tan bé. Però abans m'ho passava molt bé, perquè era com estar...
Observar el món en petit.
Observar el món en petit, un nou lloc. Jo, que sóc un tafaner molt gran, doncs m'asseia en un bar, escoltava converses, no? Converses de tota mena.
Clar.
I a mi això, la veritat, m'agradava molt. M'agrada molt.
Per què vas començar a militar en partits d'esquerra, d'esquerra a esquerra?
Perquè la vida sempre és el mateix. Tu fas i t'ajuntes amb els teus amics. I jo em vaig ajuntar amb els meus amics de l'institut, que tots militaven en aquests partits de superesquerra, per entendre'ns, no?
Bandera Roja.
Bandera Roja. De totes maneres, des de... El meu amic Manel, que és el... Diguem-ne, Manel Bardàvio, que és el... diguéssim, el que jo considero com un germà meu i que sempre hem estat junts un amb l'altre, jo sempre li dic el mateix, o ell diu el mateix, diu, sempre t'he hagut de defensar perquè sempre dèiem que tu no ets prou comunista, no?
I de fet no.
I de fet és que no ho era.
De fet no, eh?
De fet és que no ho era, aquesta és la qüestió, no? Ara, és veritat que com que no volia estar en els grups on hi havia els meus germans, els meus pare i el meu pare, que tots eren els independentistes i tal i que qual...
Però llavors no eren independentistes.
El meu pare era aleshores secretari general del Front Nacional de Catalunya, que era el partit independentista oficial.
Sí.
I el meu germà també hi militava, i a l'altre també. Per tant, jo no volia estar en aquest ambient i polític, i per tant vaig començar a militar en aquest altre ambient en el qual mai m'han acabat d'acceptar del tot.
Però en el fons t'agrada?
Sí, perquè el que sóc és bastant progressista, bastant més que algun comunista, eh? Oficial.
Però el teu pare va estar a Convergència, sí, dels fundadors de Convergència.
Sí, el meu pare va acabar sent de Convergència. Sí.
I tu has fet com una sèrie de moviments per aquí.
Jo, sí, jo de totes maneres, fins al 2004 no vaig tenir una relació amb Convergència. El 2004 vaig tenir una oferta concreta, que és de l'Artur Mas, per dir això que en deien, desafortunadament, des del meu punt de vista, casa gran del catalanisme.
Te'n sents decebut?
Me'n sento de la relació decebut. Del projecte no, perquè el projecte tenia sentit, des del meu punt de vista. És a dir, el projecte, que era obrir no, el món sobiranista, nacionalista, etc., no? I incorporar-hi gent d'ideologies diverses,
socialistes
i tal i que qual. Jo d'això, mira, d'aquí n'he tret una gran amistat, per exemple, amb el Ferran Mascarell, no?
Uh-huh.
Per tant, jo, però de tota la resta no em va acabar d'agradar, la veritat.
Llavors deies que eres masista.
Sí, en aquest sentit, era massista. Sí.
Que eres, però ara no hi ha relació.
No en tinc, no, gens.
D'Oriol Pujol, en el llibre, en surt escaldat, ell.
És que no m'hi vaig entendre mai, la veritat. Perquè teníem formes de fill de l'amo.
La Fundació Catdem, què va representar? Portar-la endavant, presidir-la?
Un gran repte, si t'és franc. Em van donar bastanta llibertat, he de reconèixer, que des del punt de vista del projecte, no?, estratègic i tot plegat, no? Però, bueno, veu que ells ho utilitzaven per altres coses.
Però no ho podia saber de cap manera.
Impossible, perquè era un empleat. És a dir, jo em vaig curar en salut, no?, i, per tant, jo vaig dir, jo tindré una relació amb vosaltres em pagareu per la feina que jo faig, però jo no vull saber res, ni factures, ni res de la gestió de la fundació, i així va ser.
Sents que et van utilitzar?
Home, vist el que se sap, diria que sí.
Content d'estar endavant del Centre UNESCO de Catalunya, UNESCOCAT?
És la millor feina que he tingut.
Per què?
És la millor feina que he tingut a la meva vida. I em sap greu perquè va ser el tripartit que em va acabar fotent fora d'aquí, no? Per la meva manera d'entendre l'Estatut del 2006, imagina't tu. Perquè això va venir d'aquí. Perquè va ser Esquerra Republicana la que em va empènyer fora, perquè ells estaven en contra de l'Estatut del 2006 i jo estava a favor.
Per curt, per dir-ho així.
Ells estaven ells per curt. I jo perquè considerava que era en aquell moment el màxim al qual es podia arribar. I ja veus la vida com porta, eh? Cadascú varia com varia, no? Però sí, primera perquè allà vaig descobrir un equip de treball impressionant, eren 26 persones fantàstiques que treballaven molt bé. Després perquè vaig viatjar per mig món, que no coneixia.
Que és el que abans deies, no? Que si t'agraden els aeroports, veure les persones, les cultures, les ideologies, observar...
És a dir, que tu te'n puguis anar a Kalmúkia, no? Que és una república del Caucas, que ningú sap on està, però que tu hi arribis allà i descobreixis que és una república russa, budista, europea, però d'origen mongol, t'asseguro que l'impacte és brutal. Anar al Cauca i al Chocó de Colòmbia, que són les regions més dures colombianes. Bueno, jo la veritat és que per mi va ser un projecte trencador.
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la dirigies, eh? Agafaves el model francès, no?, per intentar canviar-ho tot?
No, francès no, perquè no soc gens jacobí. Diguem-ne, no m'agrada aquesta centralització. I tampoc perquè no crec que el model d'escola de formació de servidors públics de Catalunya hagi d'estar enfocat a crear una elit. Jo el que crec és que ha d'ensenyar a una administració eficient, des del bidell fins al que sigui de dalt de tot, no? I això m'agrada més, doncs, els models de Dinamarca, no?, i d'altres països, no?
Amb el 155...
S'acaba, destitueixen per com ho diuen ells, per manca de confiança, no sé què diuen.
Com rius?
Home, és que el 155 diguis que et destitueix per manca de confiança, gairebé és un honor, diguem-ne, no? Sí. Més que altra cosa, no? Sí, em destitueixen, però, i per tant s'acaba el projecte de reforma que havíem endegat a l'escola, sí.
L'Agustí Corominas i companya és doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. A Stanford, què hi vas anar a fer?
Doncs a Stanford vaig anar-hi precisament perquè quan em van destituir amb el 155,
sí,
com que no em podia reincorporar directament a la universitat, doncs vaig demanar a un amic meu, que és catedràtic a Stanford, que és el professor Joan Ramon Resina, si em podia invitar. I vaig anar-hi un mes, no?, i allà vaig descobrir que hi havia una documentació d'un polític, de fet és aragonès, però que tota la seva vida política la va exercir a Catalunya, que era el Joaquim Maurín, no? Uh-huh. I em vaig
quedar engarrativat.
Engarrativat, perquè sí, era un munt de capses allà i tal. I aleshores li vaig demanar si l'any següent m'invitaria tot un quadrimestre per poder...
Mirar que hi havia les capses, no?
I treballar, i tot plegat. I així va ser. Em va invitar el 2019, i des de l'estiu del 2019 fins al desembre d'aquell mateix any vaig estar allà treballant com un boig i vaig disfrutar com...
Com un altre boig.
Com un altre boig.
I quan tindrem aquest llibre?
Doncs el problema quin és? Que vaig tornar i el 20 va començar el drama general per tothom.
Sí?
No? Que és... el Covid i tot plegat, però després va començar tots els meus problemes, no?, de tipus físics, sentimentals i de tota mena, i em falta veure tot l'arxiu que hi ha també del Maurín a Miami, perquè encara no hi he pogut anar.
Però t'hi convidaran.
Espero.
Quan?
Pues, aquests dies estava mirant precisament a veure si podia encaixar entre el desembre del 22 sí. i l'abril del 23.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Arroba el divan Còpulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Agustí Colomines, el divan.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo. Te amo. Eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo.
Yolanda, escrita i interpretada per Pablo Milanés, i ara els ulls t'han anat amunt amunt en el record.
Molt amunt amunt, sí. Mira, és curiós, perquè aquesta música també m'aboca una nòvia nord-americana que vaig tenir, que com molts nord-americans estaven fascinats pels cubans, no?
Sí.
I aleshores posava aquesta música en un... una cova que tenia on vivia al barri de Sants, no? I m'agradava molt posar-la per esmorzar els diumenges.
Cuando te vi sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto.
I volies tenir una llibreria?
M'hauria encantat. M'hauria encantat tenir una llibreria, perquè la veritat és que és una pràctica que faig bastant aquí, s'ha de dir, que és que a vegades em passo tardes en una llibreria només per mirar llibres, com que no els puc comprar tots.
Perquè a casa no hi caben.
No, a casa ja no hi caben, perquè a casa ja tinc com una mena de biblioteca, diguem-ne, que no és pública, que és privada, i ja no m'hi cap res, diguem-ne, no? I intento no comprar-me llibres, saps? Mira que... tinc molts llibres al Kindle, eh? Molts. Dec tenir uns 300 o una cosa així, no? Però no m'acabo d'acostumar. M'agrada molt el...
T'agrada l'olor del paper.
L'olor del paper, el llibre, l'objecte, la portada, no? Tot això. I la veritat m'hauria agradat. I vaig veure una a Itàlia que era tota de fusta. Tota de fusta. Era sí. petiteta, però tota de fusta. I vaig pensar... I vam anar amb l'Àngeles, que és la mare del meu fill Gabriel, i vaig pensar, Àngeles, comprem una llibreria a Barcelona.
I li vas dir?
Sí.
I què?
Ella és geòloga, i jo sóc historiador.
Però i què?
Però no vam fer-ho. Sempre hi podré tornar. Sempre
I
podria...
sempre podeu tornar-ho a pensar. Li pots sí. tornar a dir?
Li podria tornar a dir.
És qui et va ensenyar a llegir.
És qui em va ensenyar a llegir, sí senyor. Sí senyora. M'ha ensenyat a llegir... M'ha ensenyat... diguem-ne, a llegir el que jo no sabia llegir, que era la literatura.
Què vol dir això?
Doncs que la literatura me la prenia com una simple ficció, no? I com una cosa d'entreteniment, que a vegades pensava que no, que perdia el temps llegint això, perquè havia de llegir coses molt profundes i molt assagístiques i tal i qual. I ella em va ensenyar que moltes coses de la vida es comprenen a través de la literatura. I que doncs, algunes coses que em preocupaven des del punt de vista d'historiador doncs les podria trobar a la literatura.
La neta del general Rojo, que li vas dedicar uns poemes.
Que li vaig dedicar el primer llibre de poemes, que es deia Poemes de la neta del general, que me'ls va editar al Marc Granell, a València, i que eren uns poemes d'amor profund.
Mira que t'estima en Gabriel.
Gabriel, i tant, si m'estima.
Mira que t'estimes en Gabriel.
I jo també me l'estimo molt, sí.
I ja li has sabut dir?
No ho crec. Aquest és un dubte que tinc. Tampoc és fàcil ell, eh? Però...
Esteu semblar a semblar al seu pare.
Amb algunes coses sí, amb altres s'assembla molt a sa mare, però amb aquesta vessant eruptiva una mica sí que s'assembla a mi.
Perquè t'ha cuidat quan has estat malalt, una cosa increïble.
Increïble, fins i tot t'ha sorprès l'empresa, per entendre'ns, no? Perquè no tenia per què dubtar-ne, eh? Però, bueno, si tu no has viscut mai amb el teu fill... jo només hi vaig viure 5 anys perquè em vaig separar que devia tenir uns 5 anys o 6, potser. Doncs clar, ara un noi de 34 anys, doncs, vés a saber, no? Ha evolucionat tot molt i tal. I en canvi, amb la malaltia que he patit últimament, s'ha lliurat a fons, no?
Però cada 15 dies anàveu a veure el partit del Barça.
Això sí. Això va ser una estratagema que em vaig buscar jo mateix.
Molt bé.
Perquè com ens vas veure tu mateixa el dia que vam anar a fer un aval al president Laporta, anava amb ell, precisament, sí. No? Perquè el meu fill és, diguem-ne, molt repetant amb el tema del futbol, perquè sap coses des de ben petit que jo no podia ni creure'm, no? Perquè se sabia... totes les històries de futbolistes, de partits, de, no? De resultats i tal. I va ser la manera que vaig tenir. Ja vaig fer soci al Barça. A mi m'agrada el futbol, també, eh? El vaig fer soci al Barça i era segur que cada 15 dies volia venir.
Era una manera d'estar a prop.
Sí, era una manera d'estar a prop amb ell. D'anar buscant, amb el futbol, ell reia molt, dinàvem, tot això, m'esbroncava perquè deia, papa, tu no saps res de futbol, encara ho diu ara, no saps res de futbol i tal i que qual, no? I sí, però parlàvem de poques coses més, no?
Però aquesta us unia molt, era com trobar el llaç per travar l'efecte.
Sí, 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 absolutament, absolutament. Que era un llaç que, d'altra banda, t'he de dir, això no ho dic al llibre, però sí que és cert, que és el mateix que m'unia amb el meu germà, que té 14 mesos més que jo, que és el de la carta, aquest. El de la carta aquest era tan futbolero com el meu fill, i jugàvem ell i jo sempre, com si fóssim un equip d'11, però érem dos, i qui perdia patia la condemna que s'havia de posar la samarreta de l'Espanyol.
Això de l'Espanyol sí que ho dic. Sí. Agustí Colomines, ai, ai, ai. Santi, se no ens ho tinguis en compte. Aquí, a l'altra banda dels vidres, tenim... algú que segueix a l'Espanyol. El programa quedarà bé. Això és segur. Tot el que el cor s'estima. És una joia.
There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misleading.
Aquesta escala cap al cel, Jimmy Page, perquè ens l'has triada, interpretada per Led Zeppelin.
Jo perquè és el millor vocalista de quan jo era jove. De veritat, ho trobo fantàstic com a vocalista. Em tenia bastant prendat, diguem-ne, no? I tothom era molt dels Rollins, dels Beatles, dels no sé què, no? Tothom tenia aquestes coses tòpiques, no? I a mi m'agradaven doncs, aquests, els Eagles, i gent molt diferent. I aquest en concret és que m'agradava bastant. No?
Jimmy Page, Robert Plant, Led Zeppelin.
And my spirit is crying for leaving.
Quan vas als Estats Units o a algun d'aquests llocs del món, com expliques Catalunya?
Doncs començo parlant en català perquè no m'entenguin.
Ah, no? I perquè et diguin, oh, quina
exacte,
llengua parla.
Exacte. I començo per la part més evident, perquè se n'adonen que no parlo espanyol, sí. I per tant, o que allò que parlo no és espanyol directament, no?
Sí.
I aleshores comencen a fer preguntes. Primer, si és un dialecte, si no sé què, tot aquest tipus de coses. I això
tu aguantes, eh?
Jo vaig aguantant, evidentment, sí, perquè sí, la gent sí. No té per què saber res de, ni del teu país, ni... I aleshores això em va permetent doncs, anar explicant coses, no? Fins a arribar al conflicte, que és quan ja els tens ben preparats, per dir-ho, si ens vas explicant, no? La llengua mil·lenària, no sé què, els francs, no? Els comtats, la Mediterrània, els grecs, el no sé què, vas pujant, els àustries, els borbons, les dictadures i no sé què, no sé quantos, i acabes dient, pues això, una nació oprimida.
Molt bé, i ara que estàs al capdavant, diríem, dels que pensen, no?, del Centre d'Estudis del Consell per la República, això, què?
Això pretén ser un fòrum transversal de gent que pensi molt diferent sobre coses com aquesta que ens preocupen a la majoria de la gent, que és la democràcia, no? Que és la llibertat, que és com assolir i garantir la llibertat de les persones, el dret a decidir de les persones, etc. I fer-ho d'una manera des de que no necessitis adhesions polítiques a un grup determinat.
Però aquí cal definir una estratègia.
Sí, clar.
Aquesta és la clau.
Sí, clar, aquesta és la clau. Intenta, bueno, més que tu definir una estratègia, en tot cas dissenyar una estratègia i després alguna altra l'haurà d'aplicar, si és que la vol aplicar.
I això serà? Serà.
Espero.
Quan?
Doncs, com que pretén ser tan ampli, doncs en aquests moments estic intentant reclutar la Junta, que ha de ser d'una vintena de persones, que això de professions diverses, ideologies diverses, d'edats diverses i de gènere divers. I espero que el desembre tenir-ho acabat.
Els amics, les amigues al llarg de tot el llibre i de tota la vida com un puntal.
Sí, sempre han estat un puntal per mi. L'amistat ha estat un element bàsic, no? I a més a més recordo moltes coses de moltíssima gent, moments transcendentals, no? Tu i jo sempre podem dir on érem el dia de la caiguda de les Torres Bessones.
Dinàvem a aquella hora.
Dinàvem a aquella hora, precisament, mm-hmm. No? I ens va trucar el meu fill, precisament, que és el que ens ho va dir, no?
Ja em vas dir t'agafaré.
T'agafaré.
Que t'agafaré. En una cosa que, malgrat ser una periodista, no saps encara.
I en aquell moment et vaig dir què havia passat, no?
Sí.
I me'n recordo que, res, vas trigar 5 minuts que vas pensar...
Això és més gros del que sembla.
Això és més gros del que sembla. Potser me n'haig d'anar a la ràdio, no?
Sí.
I te'n vas anar a la ràdio i em vas deixar allà plantat. Vas pagar la factura, però m'has deixat allà plantat.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Som al Divan a Catalunya Ràdio amb Agustí Colomines.
Sometimes reality is the strangest fantasy of all. Blow Up, the Carlo Ponti production.
I ara estem veient aquí el fragment, el tràiler d'una pel·lícula, Blow Up, de Michelangelo Antonioni, que és la que ens has triat, aquesta pel·lícula. Per què?
Perquè em va fer anar a Londres.
Ah, que bé!
La vaig veure al cinema, un cinema que hi havia... que ja no existeix, a la Bona Nova.
Sí.
I vaig quedar prendat dels paisatges, la veritat. Perquè la gent que no recordi aquesta pel·lícula és d'un fotògraf que, fent una fotografia d'una parella, descobreix al llac, no?, al final, que hi ha una taca, que després acaba sent un cos, per entendre'ns, no? I és en un parc, és un dels parcs de Londres, no? I vaig dir, jo vull anar aquí.
Jo vull anar aquí.
Jo vull anar aquí, jo vull veure això, no? I aleshores vaig aprofitar que aquesta nòvia que em feia sentir-ho del Leonard Cohen estava fent d'oper a Londres i vaig decidir, la persegueixo, me n'hi vaig i me n'hi vaig a veure.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida. He vist com atacaven naus incendiades més enllà d'Orió. He vist raigs C que brillen en la foscor.
Som a Blade Runner, que també ens l'esmentes en el llibre. Sí. Això és una manera de passar pel llibre com passejant-hi, eh? Però el teu llibre, Blade Runner, per què?
És que jo, en el fons, m'ha sortit una mica de la banda sonora, per entendre'ns, i cultural d'una generació. Blade Runner no deixa de ser una pel·lícula emblemàtica, no? Que, diguem-ne, té aquell final que després molta gent ha denostat, no? Però que jo crec que és un dels finals més utòpics i més, no? I més tendres que s'han fet mai, no?
I els fas llegir als alumnes d'Història de l'Art?
Sí que els hi fa
la novel·la, sí, i veure la pel·lícula també?
Sí.
Per
sí.
què?
Perquè se n'adonin, precisament, d'això, que l'art no només és pintura. Blade Runner és una obra d'art, directament.
I tu creus que realment la intel·ligència artificial, dius, controlarà la veritat?
Intentarà. No.
I?
Pot ser bastant perillós, això, si t'he de ser franc. Pot tenir les dues...
Més perillós que un humà?
No, un humà és pervers.
No? I un pervers no és perillós?
Un pervers és perillós, sí. Però sempre el pots descobrir. La intel·ligència artificial et pot crear un relat amable que en el fons sigui molt i molt perniciós per a les persones.
Agustí Colomines, Tot el que el cor s'estima, us el recomanem.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
Luis Eduardo Aute,
El Diván, amb Silvia Coppolo.
Durant tot el llibre, de tant en tant ens surt la A, amb majúscula i un punt. A l'alba només hi ha As. A l'alba... Encara no t'hi havies fixat.
No.
No,
no m'hi he fixat, la veritat.
I fins i tot, doncs, quan ets a San Francisco, no?, li parles o li envies aquella imatge de l'anell, no?, un anell simbòlic que... us havíeu regalat...
Al mig de San Francisco, precisament a prop del port de San Francisco, vaig fer com una mena de casament així...
Simbòlic.
Simbòlic, no?
Més simbòlic que mai.
I sí, sí, ens vam comprar uns anells que estaven fets amb una moneda d'un dòlar, tot s'ha de dir, i que posava la data... Jo portava l'anell amb la data de naixement... d'ella, i ella portava l'anell amb la data de naixement meu, no?
I li vas enviar una fotografia.
L'any següent,
sí,
li vaig enviar una fotografia d'allò com a celebració.
Però no va respondre.
No.
Va sortint al llarg del llibre i al final ens expliques que, de fet, ja no hi va haver més resposta, per dir-ho així.
No.
Hi ha un punt que dius ja no hi tenia ni el cap ni el cos. quan vaig tornar a Barcelona. I l'has volgut mantenir?
Sí, l'he volgut mantenir perquè com volies que jo desfés el que estava escrivint en un llibre d'aquestes característiques? Jo ho pensava com ho pensava i ho sentia com ho sentia. No vol dir que l'altra persona ho hagi de sentir igual que jo, no? Llavors tenia dues opcions. Treure tot això, però hauria falsejat el llibre, no? O fer aquesta giragonsa que he fet al principi i al final, que sense donar noms, perquè no tinc per què donar noms, no? En aquest cas, doncs més o menys explico que el que dic a dins ja no és...
I ara mira, Pink Floyd.
Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come down. I hear your breathing down.
Això és una victòria, Pink Floyd. Què hi fa dic d'aquí el Pink Floyd? Colomines en el teu divan, a veure.
El Pink Floyd.
Sí.
Escolta, Pink Floyd era una música simfònica bestial, no? A més, tenien una capacitat d'utilitzar el llum, no? Els efectes lumínics i tal. Però jo encara ara, fins, i mira que els concerts que fan ara ja són grandets, per entendre'ns, eh? Bueno, i alguns ja no hi és. Els escolto perquè m'agraden molt, són molt, molt contemporanis, crec, no?
Passen tantes coses al llarg d'aquest llibre. Pues i ara aquí què hi fa l'himne a l'alegria? Jo he descobert que era la llibertat.
Sí.
Jo no ho sabia, això.
Ah, no?
No, és molt fort, però no ho sabia.
Doncs sí, de fet és un himne a la llibertat, no?
Sí, però fins i tot se li va voler canviar, se li va canviar el nom?
Se li va canviar el nom.
Per què se li va canviar el nom?
Perquè les circumstàncies històriques feien que això de la llibertat no, diguem, no estigués ben vist.
Vols dir que ara sí?
No.
Diu, ara fem com sí.
Ara fem com sí. Ara fem de l'alegria en fem la llibertat.
Mira. I passem per altres moments, com, per exemple, ara m'agradarà recordar la veu del bisbe.
Davant d'un poble expulsat de la seva terra, perseguit, oprimit, nosaltres, com a Església de Jesús, només podem seguir el mateix camí del poble.
Què és el d'Àrida? A propòsit, justament, que ens parles en el llibre de Fra Juníper Serra, que resulta que... Sí, però no, però què ha passat allà?
Allà? Pues que se l'ha encarregat.
I per què se l'ha encarregat? Diríem el record o que estigui ben vist.
Doncs, primer, perquè als Estats Units s'ha posat de moda des de fa bastant de temps això que en diuen la cultura de la cancel·lació, que significa pues, fer un cert revisionisme històric i, per tant, aplicar cap al passat, no? Criteris del present, no? I aleshores el Juníper Serra, diguem-ne, tenia el carrer principal de la Universitat de Stanford, precisament es deia Juníper Serra, perquè, clar, era un individu molt important, perquè va crear les grans, no?, missions que hi havia a Califòrnia, i va començar un moviment, doncs, per canviar el nom. I a fe de Déu que el van canviar, sí.
Però tu, ara hem posat també la veu de l'Elisabet Casaldàlic, amb qui havíem parlat moltes vegades, no? Perquè parles d'anar a evangelitzar, no? Diríem, com si fos una idea, i l'altra és com intentar ajudar a determinats pobles a que es puguin evolucionar, com si fossin dues coses diferents.
És que són dues coses diferents.
Però que es poden fer en una mateixa voluntat i acció.
Si la fas només per crear procèlits, no. Si la fas diguéssim, perquè creus, perquè t'inspira una idea, una fe, una creença, el que sigui, no? I t'inspira aquesta manera d'anar, de solidaritzar-te amb altres persones, perfecte. Ara no busquis res a canvi, ni busquis que la gent es converteixi a res.
Agustí Colomines, avui al divan.
Los últimos toques a la balsa de la expedición con Titi. Un grupo de científicos noruegos emprende una extraordinaria aventura.
Clar, és que ens ha triat de llibre aquesta expedició del Kon-Tiki, de Heyerdahl, Heyerdahl. Hem trobat aquest fragment d'aquesta pel·lícula i per què ens l'has triada?
Perquè va ser un dels primers llibres que vaig llegir quan era petit.
Quan eres petit?
De l'editorial Joventut.
Sí.
I perquè ja responia aquesta idea meva una mica aventurera i viatjadora. És a dir, aquests senyors se'n van amb una balsa, d'aquests, no?
Sí. I travessen, no?
I travessen.
L'oceà Pacífic, no?
Sí.
Una bassa d'arbres de balses. Sí, sí, sí.
I aleshores, a mi això em tenia... L'aventura aquesta em tenia fascinant. Vaig reconèixer que el mar em fa un respecte terrorífic, perquè veure el fons marí del mar, vull dir, no veure'l, per ser més exactes, em provoca... una por tremenda, no? Però sempre he somiat que aniria un dia amb una balsa d'aquestes pel Pacífic.
Tot va començar amb una professora de literatura?
Una professora de literatura, sí. Me'n vaig enamorar, sí.
Dius, ara que acabem al divan!
Me'n vaig enamorar, sí.
I
de fet, devia ser mutu, perquè al cap dels anys, la veritat, és que vam tenir una bona aproximació. Quan jo ja era major d'edat, i ella ja estava amb unes altres històries.
Aproximació és la paraula.
El divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio.
Com una suite californiana, que dius tu. Va bé o no?
Sí, exacte.
Continua sent un utòpic.
Sí. Sí, molt. I molt somiador. Sóc capaç d'imaginar-me grans situacions. Somio, fins i tot faig discursos mentre somio.
Fas discursos?
Sí.
Bueno, en algun lloc dius que et diuen o tu creus que ets un pèl al tio.
Sí, sí, la gent ho diu.
La gent ho diu, però no ho ets.
No me'n considero.
No te'n consideres. I que ets difícil.
També ho diuen.
Però tu tampoc te'n consideres.
No. Tampoc me'n considero. No sóc molt sociable, que no té res a veure en que sigui, diguem-ne, difícil.
Però és que ets utòpic.
Molt. La veritat és que sóc utòpic, molt utòpic. Sí.
I llavors com has de posar-hi la força?
Poso la força, poso la convicció, poso la determinació i quan era jove era bastant més dogmàtic que ara. Ara sóc una persona bastant més oberta des del punt de vista de... com pensen els altres i què fan els altres.
El millor que has fet a la vida, Agustí Colomines i companys?
El millor que he fet a la
quin
vida?
Quin és? Sí.
El millor, la veritat és que m'enganxes, ara que no ho
home,
sé.
Home, és que ja és gairebé l'última, però m'esforço en les últimes, m'esforço, eh? Sí.
Què és el millor que he fet a la vida?
Es rasca el cap.
No, és que, clar, podria dir diferents coses, eh?
Sí, 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 amb una ja fem, eh?
Sí, però vull dir, podria dir-te que recorre el tòpic i dir que el millor que he fet a la vida és el meu fill i tot això, no?
Amb més convenciment ho diuen les dones.
Amb més convenciment ho diuen les dones, sí, no?
Sí.
No, no.
Res a veure.
El millor que he fet en aquesta vida...
Sí.
Pues conèixer moltes dones, si t'he de ser franc.
Si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries?
Què canviaria? Pues allò que has recitat abans, de que si són molt a prop teu t'ofeguen i si són massa lluny se'n van, per dir-ho
així, sí, sí, sí.
Buscar el punt intermig.
Però dius que cada vegada t'hi esforces més.
Sí, però no ho trobaré.
No ho trobaràs, ja. No, però que no eres utòpic.
Però jo crec que cada vegada diguéssim, es van aprofundint les manies que un té, no?
I si en una frase i mitja t'haguessis de definir per a una Wikipèdia d'aquí 100 anys, tu que ets historiador,
sí,
i que per tant aquella persona d'aquí 100 anys no t'ha pogut conèixer, què hi hauríem de posar?
Què hi hauríem de posar?
Sí.
Pues, perdona la pedanteria, però un intel·lectual compromès.
En dono fe. Gràcies, Agustí.
Gràcies a tu.
Josep Lluís Santi Solso, Núria de la Fuente, la producció, Agustí Colomines, tot el que el cor s'estima, Sílvia Còpolo.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El valor de la conversa.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.